Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges. Encetem aquí una nova edició del Temps de Descompte. Hem de fer crònica de tot el que ha succeït esportivament parlant al llarg d'aquest darrer cap de setmana. Comencem d'aquí uns moments, avui que és dilluns 22 de febrer de 2016. Un cap de setmana que, futbolísticament parlant, ens ha deixat doncs una molt bona, vaja, boníssima victòria del Suburense, que ahir, gràcies a un cop de cap d'Alberto, doncs va poder sumar els 3 punts, derrotant el ni més ni menys que el líder, el Balaguer, el municipal d'Aigua Dols. Un Suburense que tallava així d'entrada doncs les ratxa negativa que tenia després de les dues últimes derrotes i que aconseguia sobreposar-se. De fet, ha estat una constant del Subu aquesta temporada. Després de, com a màxim, dues patacades, ha arribat la reacció. I ahir, com diguem, no va ser una excepció. Una molt bona victòria que deixa aquest grup de grup 2 de primera catalana molt, molt més igualat del que estava ara fa tot just una setmana. D'aquí uns momentets els comentem com està tot plegat. I el Sitges, que es va deixar la victòria ahir a Calaf, ho tenia gairebé a tocar. De fet, al minut 77 guanyava per 0-2, però un penal a 9 minuts del final i un darrer gol, el de l'empat del conjunt local a 1 minut del final, doncs va deixar el Sitges amb només un punt i amb aquella sensació que el líder, el Montserrat Igualada, s'escapa ja, li treu 10 punts, i que, de fet, la lluita se centra ara en aquesta segona posició, la que atorgarà el dret de jugar la promoció d'ascens. De moment, mana el Calaf, té 5 punts d'avantatge respecte a la Unió Esportiva Sitges. Decepció seria la paraula, doncs, després d'aquest empat a 2 que va aconseguir el conjunt de Manuel Rodríguez a Calaf. En el bloc poliesportiu hem de parlar avui també de bàsquet, de la victòria del bàsquet Sitges, que es va imposar 65-54 amb la Ciutat Vella aquest passat dissabte a Pinsbens, de la victòria, la quarta consecutiva que va assolir el Club Pati Sitges en imposar-se 3-9 a la pista del Navarcles. De fet, aquesta ha estat una jornada prou profitosa per al Club Pati Sitges, ja que la derrota del Club Pati Vilanova 4-3 a la pista del Capellades fa que sitgetans i vilanovins estiguin empatats en la tercera posició amb 39 punts. Veurem com acaba tot plegat, però de moment el Sitges, el Club Pati, està fent les coses prou bé. 4 victòries dels 4 partits disputats en aquesta segona volta. De tot això i de més, parlarem des d'ara i fins a les 5 en aquesta nova edició del Temps de Descompte.
Amb el teu donatiu fem grans coses. Gràcies a persones com tu que col·laboren amb Intermón, milers de famílies de Moçambic, Àfrica, disposaran de llavors i eines, pous, cases i escoles. Gràcies a tu seran autosuficients. Col·labora amb Intermón. Ingressa el teu donatiu a qualsevol oficina de la Caixa. Junts podem fer grans coses. De debò. Intermón, Fundació per al Tercer Món.
Vostès no poden veure l'Oriol Martí, el tema a la ràdio, però per això estic jo aquí. L'Oriol és de Sabadell i té una facultat molt especial. Diu que és capaç de fer emprenyar dictadors i presidents que infringeixen les lleis. I encara millor, ho fa assegut al sofà de casa seva. Oriol, com t'ho fas?
Entra al poder de la teva veu.org i descobreix-ho. Amnistia Internacional.
012. La Generalitat al teu costat. Si et vols jubilar o ja no pots seguir portant el teu negoci i estàs pensant a cedir-lo. Si estàs aturat i vols autoocupar-te o vols fer una inversió i estàs pensant a comprar un negoci. Al Centre de Reempresa de Catalunya t'ajudaran de forma gratuïta. Més d'un centenar de professionals treballen per facilitar la transmissió de petites empreses. Assessoren tant les persones que volen vendre com les que volen emprendre un projecte empresarial sense començar de zero. Tens un punt d'atenció Reempresa molt a prop teu. Consulta'l a la web reempresa.org o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
4 i 6 minuts de la tarda. Encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte, tot fent crònica d'aquest darrer cap de setmana esportiu. L'estarem acompanyant, com tots els dilluns, fins al punt de les 5 de la tarda. I comencem avui parlant de futbol base perquè, com els vàrem comentar el passat divendres, un equip de la Blanca, vaja, una selecció de jugadors alevins, varen participar ahir diumenge a l'edició 2016 de la Danone Nations Cup de futbol, una fase prèvia que es va disputar en la Cerdanyola del Vallès, en la que hi participaven 48 equips de la comarca de Barcelona, de la província de Barcelona, vaja, volíem dir. No hi va haver massa sort perquè la Blanca, bé, va guanyar un partit i va perdre l'altre. El tècnic que va ser l'encarregat de dirigir aquesta, diguem-ho així, selecció de jugadors alevins de la Blanca és el Carlos Subías, amb qui parlem. Carlos Subías, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Veu guanyar un partit, veu perdre l'altre, per tant, vareu quedar eliminats.
Sí, vam disputar el torneig en plan... el Cerdanyola era un rival molt, molt complicat. Uh-huh. Estava... Per tant, us escolto molt malament, eh?
Sí? Sí. Bé, a veure, ara si ens escoltes millor, ara, sí? Estaves comentant el del partit de Cerdanyola.
Sí, el Cerdanyola era un equip de primera, en el qual vam estar disputant el partit i les clares ocasions que vam tindre van ser gràcies a l'estratègia que vam preparar.
Uh-huh. Al final veu poder aconseguir una victòria i una derrota, en aquest cas.
Sí, i tant, sí, sí. Vam perdre contra l'Igualada, que era un equip de preferent. Si no m'equivoco, l'any passat va ser el campió de la divisió passada. Uh-huh. Era un equip molt, molt físic i molt, molt tècnic, la veritat, però els nens ho van donar tot fins al final. No podem queixar-nos del compromís que van tindre aquests nanos.
Uh-huh, està clar. Per tant, tot i els resultats, o més enllà dels resultats, Carlos, l'experiència, suposo, per tu personalment, com a entrenador, i pels nanos, super positiva.
Sí, molta, molta, molta. La veritat que una gran satisfacció per veure com els nens es van entregar per el club que representen. Uh-huh. Llavors, la bona imatge que donem a l'hora de sortir a qualsevol tipus de desplaçament va ser molt bona. Ens quedem amb això. A part de guanyar o perdre, aquest és el punt més important, que els nens s'ho passin molt bé i quedar bé pel club, també.
Uh-huh, està clar. Com ha arribat la Blanca fins a aquesta Danone Nations Cup del 2016? Si arriba per invitació, és el club qui ho demana? Com funciona això?
Jo crec que és per invitació.
Val,
a mi em van fer arribar que tenien que fer una elecció de jugadors.
Uh-huh.
Llavors, a partir d'allà vam fer l'elecció, vam parlar amb la directiva dels jugadors que anàvem, la setmana d'abans vam estar entrenant una miqueta amb els jugadors que vam seleccionar, perquè els fer la selecció, aquests nens que vam escollir, no, normalment no juguen entre ells.
Clar, clar, clar. Estem parlant de jugadors de tots els alevins de la Blanca.
Sí, en aquest cas n'hi ha 5, vam fer vam escollir de 3 alevins.
Mhm. Uh-huh. Val, d'acord. Sí. En quants jugadors vau viatjar?
Vam anar amb 11.
Amb 11.
Amb 11 jugadors.
Val, d'acord. Recordem que és futbol 7, si no m'equivoco.
Sí.
Per tant, doncs, aquesta selecció de l'Evins de la Blanca, que es va desplaçar fins a Cerdanyola per disputar aquesta edició de la Danone Nations Cup. Clar, tenint en compte que dissabte teniu partits de Lliga i diumenge aquesta competició... difícil, no? Suposo compaginar aquestes dues experiències, la de la pròpia Lliga, evidentment, i la del campionat amistós.
Sí, jo crec que això la federació ja ho té tot preparat.
Uh-huh.
Llavors, els nens jugant dissabte i jugant diumenge no té cap tipus de problema. Que,
vaja, sí.
Que poden estar tot el dia jugant i que no es poden... I no...
Físicament no tenen cap problema, és evident,
no.
És evident. Perfecte. Per tu personalment, i amb això acabo, Carlos, què tal l'experiència? Una cosa és bé dirigir l'equip en competició domèstica, per dir-ho així, i l'altra, doncs, bé, aprofitar una experiència amb altres equips, grans equips, en un ambient diferent, suposo.
Sí, totalment diferent. Equips de tot arreu, com deies tu, de la província de Barcelona, reunits allà Molt bona. Aquesta experiència ja la vaig viure com a jugador també, uh-huh. i aquest any l'acabo de viure com a entrenador.
Com a entrenador.
Des d'un altre punt de vista.
Perfecte. Doncs res, Carlos, volíem saber bàsicament com us va anar aquesta experiència, ja veig que prou bé. Moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. Sort pel que resta de temporada.
Moltes gràcies, gràcies a vosaltres.
Vinga, bona tarda.
Bona tarda, adeu.
I gairebé 12 minuts de la tarda. Bé, hem volgut saber com li va anar a la Blanca aquesta experiència de participar a la Danone Nations Cup del 2016. Esportivament parlant, doncs, a nivell de resultats, home, una de bona i una altra de dolenta, però com ens comentava el seu tècnic Carlos Subías, com a experiència, com el fet de poder participar en una competició doncs, d'aquestes característiques, doncs molt bé, satisfactori, vaja. Recuperarem després el fil del futbol base perquè amb l'Isidre Gómez, cap allà tres quarts, hem d'acabar de rodonir doncs, el repàs als resultats dels equips de la Blanca en competició domèstica. Si els sembla, ja ens posem en la matèria futbolística, posem fil a l'agulla per repassar com ha anat aquesta jornada. Tant el grup segon de primera catalana com el grup 12 de la tercera catalana. Vinga, moment de repassar amb la 21a jornada del grup segon de primera catalana que ens ha deixat aquests resultats, amb algunes golejades fins i tot significatives, com el 5-0 del Castelldefels al Terrassa 1906, el Vilanova que no va tenir masses problemes per golejar el Catllà per 0-5, empat a 1 entre la Rapitenca i el Vistalegre, el Sant Ildefons que li va fer un 4-0 al Torredembarra, victòria del Redis al camp del Vilaseca. Compte amb aquest Redis que té doncs números importants per com a mínim ser un dels equips que aconsegueixi salvar la categoria. El Lleida B 3, Viladecans 0, l'Amposta 0, Sant Boià 1, l'Igualada 1, Jesús i Maria 1 i com els dèiem la victòria in extremis de la Suburense 1-0 al líder Balaguer. I sense cap mena de dubte, la derrota del Balaguer i Aiguadols ha fet que la classificació s'apreti i molt a la part alta. El Balaguer, malgrat perdre ahir, continua primer amb 41 punts, però atenció perquè el Vilanova se'l col·loca a només un, 40 punts, suma ja al conjunt de Dani Gimeno. 38 punts per Castelldefels i Sant Boià, amb el Jesús i Maria en suma 35, els mateixos que l'Igualada i el Sobrense, que ocupa a dia d'avui la setena plaça. El vuitè lloc és per al Vilaseca amb 33, 32 per al Lleida B, 32 punts també per Vistalegre, 31 per Rapitenca, 29 per Sant Ildefons, 26 per Terrassa 1906. I a partir d'aquí, doncs, problemes per exemple pel Viladecans amb 22, 21 per Redis, però la diferència és que el Redis ve de baix i ve amb força. L'Amposta és tercer per la cua amb 20, 8 per Torredembarra i 3 per la Catllà. Em sembla prou clar i prou evident que Torredembarra i el Catllà tenen, com aquell que diu, un peu i mig a la segona catalana. Dèiem divendres passat, potser no és el millor moment perquè el Balaguer visiti Aiguadols, o potser sí que era un bon moment. Al final, doncs, es va demostrar que sí, i que, vaja, va passar en allò que ha anat passant al llarg d'aquesta temporada, i és que el Sobrense, de moment, no ha perdut més de dos partits consecutius. Venien de dues derrotes, i al final el Balaguer va caure, i podia haver caigut per més d'un gol. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Gol d'Alberto a 2 minuts del final, però victòria merescuda per al Sobrense, que va pencar, com aquell qui diu, i va treballar perquè el Balaguer sortís d'aquí, doncs com va sortir.
Sí, va treballar molt, va saber treballar el Balaguer. De fet, tota la primera part el Sorense doncs, ja va portar la iniciativa de joc. Potser no va crear les ocasions que va crear la segona, però va tenir una de clara, claríssima, al minut 28, Didac, en una pilota en profunditat de Marcos García. Didac doncs, guanya la posició als defensors i quan li surt el porter, doncs, un porter molt bo, perquè per mi el porter de Balaguer és boníssim, doncs creua massa la pilota i doncs surt fregant el pal, però no entra, no? Surt a fora. És la millor ocasió del Sobrense. Ells han tingut una ocasió no, una gran aturada de Nito, des de fora l'àrea, un xut. La primera part és potser el bagatge que tenen ell en tot el partit, perquè de fet ja no creen cap ocasió més. La segona part és totalment del Sobrense, molt ben controlada, fins i tot té una clara ocasió Josep Maria Mercè en un corner tret pel Creixell, doncs remata i la pilota va a la creueta però per fora, i després ha arribat la jugada, lo anava buscant tant el Sobrense, buscant tant que al final ha arribat la jugada, un au que treu doncs Minga.
Ja se sap que els aus que serveix Minga són és gairebé com una centrada.
Exacte,
o bé un córner o bé una centrada. La potència que té aquest jugador, hi ha dos jugadors que tenen una sacada de banda increïble, són Minga del Sobrense i el Candel del Sitges, que també té una sacada brutal.
Són impressionants.
Tenen una força.
Són impressionants. Doncs van deixar sol a l'Alberto, que va entrar molt bé. L'Alberto té aquesta bona característica que sap entrar a rematar molt bé de cap i doncs el seu cap va donar el gol que donava la victòria Sobrense, però és que minuts després Dida la va tenir claríssima, perquè va ser també una jugada, una triangulació del Sobrense, la pilota li queda solta amb ell, i en tota la porteria per ell, vull dir, s'atipa massa de pilota i la pilota l'envia al... El Sobrense fa mèrits per acabar guanyant el partit i l'acaba guanyant davant d'un Balaguer que té molt bons jugadors, però que potser va fallar una miqueta en conjunt, no va trobar espais, i el Sobrense lo va saber marcar, sobretot els seus millors jugadors, va saber, doncs, treballar-los molt bé en defensa. Ells buscaven la falteta, la pilota, sempre estaven a terra, sempre l'aire per davant,
sí.
El contacte, i doncs el que passa que l'àrbitre, que tot i que a mi no me va agradar l'arbitratge, doncs no va caure a la trampa del Balaguer. Al final el Sobrense, per més intensitat, per millor joc, demostrant doncs, que pot guanyar qualsevol equip, sigui que sigui a la primera catalana, doncs va aconseguir els 3 punts.
Anècdota. Com va celebrar Dani Gimeno el partit, el gol d'Alberto?
Déu-n'hi-do.
Dani Gimeno, entrenador del Vilanova, que estava ahir a Aiguadols, va celebrar, evidentment, el gol d'Alberto, que li donava la victòria al Sobrense, i clar, això, com dèiem, a nivell de classificació pel Vilanova era boníssim.
Molt bo. Molt bé, perquè el Vilanova ja ha fet la feina al Callà, sabien que de fet tenien un partit fàcil, però clar, és allò jugar davant d'un equip que ja està pràcticament cap a tu categoria i que doncs els problemes que té fa difícil jugar.
Sí, a vegades costen de pair.
Sí,
costen
fa difícil jugar. Ells van fer la seva feina, li van fer un 0-5, i doncs, clar, allà estava el Dani Gimeno, allà estava el Jaume Sarasa, i allà estava Soler, el Lluís Soler. Els tres estaven allà, i quan va marcar el gol al Sobrense, jo que la gent mirava cap allà, van mirar, no van girar d'esquena, i déu-n'hi-do com el va celebrar.
Pensant, aquí algú que està celebrant el gol doncs d'una manera molt molt efusiva, doncs eren ells, evidentment. Pensava jo, Toni, que Alberto ja li ha donat 6 punts al Sobrense.
Sí, és que de fet els dos partits que ha guanyat el Sobrense, el que va guanyar Terrassa i el que va guanyar amb el Balaguer, els gols han sigut d'Alberto.
Sí, senyor, i de rematada de cap, que és la seva gran especialitat, vull dir, o una de les seves especialitats, vaja.
I, de fet, Alberto va fer molt bona feina amb el Vilanova, que va deixar el Vilanova amb un jugador menys, no ell, sinó el mateix jugador del Vilanova, que va provocar l'Alberto i va passar el que va passar, no? Doncs l'Alberto està sent un dels jugadors importants del Sobrense, com ahir per mi va ser Edgar. Edgar ahir va tenir una papeleta difícil.
Edgar, com es diu vulgarment, chico para todo, però ahir formant parell amb Alberto a l'eix central de la defensa... Tu m'ho deies aquest matí, va fer un partidàs.
va fer un partidàs, per al mig no va entrar ningú, ell va estar molt segur, molt ràpid en tots els talls, molt bé, per mi va fer un partidàs, com el partit també ho va fer Minga, doncs li va marcar l'assistència al millor jugador del Balaguer,
Adrià Fernández.
Exacte, però perquè no li deixava cap espai i s'adelantava sempre amb ell, fins i tot va caure la tentació el mateix jugador tan veterà com és el del Balaguer, doncs d'alguna coseta amb el Minga. Minga no va caure la tentació perquè també el Minga té molta experiència, perquè és un jugador molt fet i molt veterà, i doncs el que va estar molt fit, tot i que va jugar lesionat, perquè va jugar un xip lesionat, doncs va fer un partit. Jo penso que ahir el partit ho va fer tothom, perquè fins i tot Adrià Cresell, quan va estar al terreny de joc, va fer una feina bruta, però molt positiva de cara a l'equip. I Josep Maria Mercè, que ahir doncs, anava més viu que els defensors, també va ser la seva feina. Després van arribar els canvis i doncs a Over, quan va sortir, doncs ell va provocar el lau aquest, que va ser el gol del Sobrets.
Bon ambient, aigua dolç, ahir, Toni?
Sí, va començar fred, amb molt poca gent.
És allò que costa, però al final, doncs,
però
un
després,
bon ambient.
Però després ja, sí, quan va acabar el partit, el camp estava ple. Estava ple les grades del municipal.
Et volia preguntar com va pair la derrota al Balaguer. No va haver cap situació...
No.
Més enllà de pensar que havíem perdut, però mantenim el liderat com a mínim.
Sí, van començar molt treatreros, de fet van buscar molt de teatre en les entrades, en les caigudes i tot això, però van acabar doncs vençuts, perquè van veure que el Sobrense va superior i doncs van tenir que pair la derrota de la millor manera. Queden com a líder, encara tenen un punt que li mantenen liderat, però compte que el campionat s'ha ajustat molt.
Malgrat tot, no es pensin, el Balaguer continua sent tan o més favorit que el Vilanova o el Castelldefels o el Sant Boià. Jo diria entre aquests quatre, no sé, potser és massa aventurat parlar de quatre equips només que siguin els que acabin lluitant per l'ascens a tercera divisió, però ara per ara aquests quatre equips són els que presenta millor símptoma.
Sí.
Tenim un Jesús i Maria que està allà donant guerra, que s'està reforçant, que té ganes també d'estar aquí dalt. L'Igualada, que potser no està tan regular.
Ha fluixat una mica, sí.
I després ja tenim equips com el Subo, com el Vilaseca, que estan fent bona feina per aquí també.
Sí, home...
El Sobrens ara té 35 punts, com que el veritable objectiu doncs, és arribar a aquesta puntuació que et dongui la tranquil·litat. De fet, ara ho escoltarem, però el Josu ahir comentava i parlava d'això, no? D'aquest aspecte, no? De que l'equip ja es mereix estar tranquil.
Sí.
Perquè la competició està sent exigent i complicada.
Molt exigent. Clar, és que nosaltres destaquem equips com Vilaseca, Jesús i Maria, tot aquest equip i l'Igualada, però és que aquests no tenen problema de fitxar. Paguen i fitxen el quin vol, i de fet estan comptant amb jugadors doncs, que han jugat a segona B i que han jugat a tercera divisió. No n'hi ha problema. No és el cas del Sobrense. El Sobrense jo diria que és l'equip més humil de pressupost de tot el campionat.
Segurament.
En canvi és el que millor campionat està fent, perquè tot i la seva humilitat en el pressupost i en tot, doncs, clar, ningú esperava aquesta reacció del Sobrense, ningú esperava aquesta trajectòria que està tenint el Sobrense, no? Jo me quedo amb això, no? Perquè els altres no tenen problema. I de lo que deies tu sobre els que aspiren, jo penso que ara per ara els dos equips que veig més en forma i que per mi té millor arribada és el Sant Boià i el Vilanova. Tenen molta arribada, tenen jugadors que estan en un moment molt dolç, com el cap d'Adrià Alonso, o bé Carles
Condo. Va fer tres gols ahir, Adrià Alonso.
I Carricondo va fer dos gols.
Sí.
Doncs té molta arribada, com arribada té també el Sant Boià. Jo penso que són els dos equips que més arribada tenen i els que són, per mi, més favorits. Després passarà el que passi.
Hi ha més de dos, tres, quatre aspirants, per tant, només hi ha dos llocs a repartir, el títol, el campió i el segon que donarà dret a una promoció amb el segon equip del grup 1 de primera catalana. Per tant, es presenta un final una recta final de campionat molt, molt bonica. Anem a escoltar el que deia el míster del Sobrense, Josu Julián, després d'aquesta victòria amb ahir 2-0, gràcies, com dèiem, a aquest gol d'Alberto.
Bueno, ha sigut un partit molt disputat amb el líder de la categoria, que per això és el líder, que un equip super treballat, un equip molt fort físicament, en atac, en defensa, i bueno, crec que hem estat a una alçada molt, 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 molt bona. I bueno, i hem tingut la fortuna al final de poder fer el gol en una pilota aturada i després doncs intentar que ja no passés res al partit, i bueno, així ha sigut, i mira, molt content.
Sobre l'ensenyament, escut, el gol a la primera part ha fet molt més, ha tingut dos ocasions claríssimes, ells tan sols ha tingut aquell xut des de fora de l'àrea. Ja s'ha vist que la intensitat sobrense superior al Balaguer, que potser s'esperava una mica més d'aquest equip.
No, jo crec que el Balaguer bueno, ha intentat fer el seu joc, fer parir, però bueno, crec que s'ha trobat un sobrense doncs ben plantat, intentar no deixar espais, no deixar metres als seus jugadors ofensius, i bueno, crec que ho hem aconseguit bastant bé. Crec que totes les jugades han estat a una alçada molt, molt, molt elevada.
Avui Edgar i Alberto, al mig de la defensa, ha estat una seguretat, eh?
Sí, sí. Bueno, jo no tenia cap dubte de que ens donarien seguretat, així ha sigut. A més, crec que avui hem tingut que cobrir a jugadors d'una alçada molt gran a nivell futbolístic, i bueno, crec que han demostrat que bueno, que tenen molta categoria per jugar sobradament a aquesta categoria i fer-ho molt bé.
Ells se l'ha vist una mica aficiats, potser la falta d'espais l'han notat moltíssim, no? Perquè realment doncs esperaven molt més d'aquest Balaguer, sobretot obrint més les bandes. Sí que té un jugador número 10 que és boníssim, però no, res més.
Té un molt bon equip, el número 2 és boníssim, que dius tu, però té un molt bon equip. Bueno, crec que avui l'equip ha estat molt, molt, molt intens en cada jugada. En cada jugada no els hem deixat metres per pensar, i això quan succeeix aquí a Guadols és complicat que el rival pugui oferir molt joc perquè no hi ha espai. Quan ens ho han fet a nosaltres ho hem patit, avui també ho hem patit, però també els hem donat molts problemes a l'hora de crear i a l'hora de poder pensar en fer l'última passada o fer la passada de parir a gol. Bueno, crec que hem estat encertats.
Feia falta la victòria, retrobar-se amb la victòria, dos derrotes, victòria, doncs, i ara Viladecans.
Sí, aviam, nosaltres estàvem molt tranquils, jo estava molt tranquil amb la temporada que està fent l'equip. Crec que tenim 35 punts, crec que no se'ls pot demanar gaire més aquest grup, i home, és bonic guanyar a un molt bon equip com el Balaguer, i bueno, i portar una millor trajectòria que la primera volta, perquè al final portem, sembla que dos punts més que la primera volta, o sigui que al final, bueno, ni abans érem tan dolents ni ara som tan bons, bueno, hem de seguir.
Ja està més a prop a l'objectiu, eh?
Sí, sí, sí. No, òbviament l'objectiu únic és aquest, d'intentar arribar quan abans millor els punts que faci falta per salvar, i després amb tranquil·litat pensar en una altra cosa, perquè la temporada, bueno, es fa llarga, i crec que l'equip es mereix ja, bueno, una tranquil·litat en el sentit de poder respirar tranquils, perquè som una estructura molt petita jugant contra estructures molt més potents que nosaltres, i a vegades es nota això.
Doncs, com t'he dit abans, ara Viladecans, un equip doncs que està lluitant a baix, que s'està recuperant alguna cosa, però que doncs és un partit, com sempre, una final més, no?
Sí, és un partit serà un partit molt dur, d'intentar no cometre errades en defensa. Suposo que ells intentaran fer-se força a casa i treure els tres punts com sigui. Bueno, nosaltres hem de fer el nostre partit, hem de plantejar un partit intel·ligent, crec que com avui han fet els jugadors, i competir-ho, i després doncs bueno, com sempre, intentar treure els tres punts. We'll be right back.
Al fil del que escoltaven i comentava en Josu Julián, tinc aquella sensació que, evidentment, el fet d'estar en una categoria com la primera catalana és fantàstic per a un club modest com el Club de Futbol Sobrense, però tinc aquella sensació, repeteixo, pel que diu el Josu, que s'està patint.
Clar.
Que es pateix.
Clar, sí, és molta intensitat cada partit.
Que per guanyar molt el Sobrense doncs s'ha de desgastar molt. Això molts cops també el Josu ho ha comentat, no? Nosaltres ens fa falta sempre jugar amb una marxa més que la del rival.
Clar.
Necessitem fer ocasions més que el rival per poder guanyar els partits. És a dir, que el Sobrense sempre ha de fer un sobreesforç.
Clar.
I clar, això comporta un desgast físic, mental, i d'aquí una miqueta el que deia el Josu, no? És a dir, que la temporada es comença a fer llarga, és tot molt costerut i per tant, d'aquí aquesta lectura, no? Arribem quan més aviat millor als punts que facin falta per estar tranquils i intentar, com a mínim, al final de temporada
anar tranquils.
Sí, anar més tranquils, és a dir, sense la pressió aquella i sense l'angoixa de dir, hosti, hem de.
Sí. I jo crec que li poden sortir inclús millor les coses al Sobrense, perquè ara doncs el Sobrense té un objectiu clar, que són els 44 o 45 punts.
Els que facin falta.
Una vegada doncs el Sobrense doncs sumi aquests 45 punts, el desgast, la tensió, la intensitat, potser anirà més en relax, més relaxada, no? I l'equip podrà doncs aportar més coses. Ara necessiten molt doncs assegurar la categoria, perquè jo penso que el campionat que està fent és boníssim, però clar, és allò, desgasta molt aquesta intensitat.
Proper partit, Viladecans. Compte amb aquest Viladecans, que està flirtejant amb el descens. De fet, fa un parell de setmanes o una setmana que han canviat l'entrenador, perquè evidentment els resultats no acompanyaven, i un Viladecans que ve de perdre, i de perdre per 3-0 al camp del Lleida B.
Sí.
Precisament en dinàmica negativa.
És un Viladecans ferit, i necessita més que mai els punts a casa. El que passa que el Sobrense és un equip que, doncs, que arriba al ferit ja li va bé, no? I en un camp gran, perquè és un camp gran el del Viladecans, el Sobrense pot portar més a la pràctica el seu joc, no? I obrir més les bandes, i té jugadors molt ràpids que poden fer molt de mal. És un, jo diria que és un partit bo pel Sobrense, perquè doncs es troba un
equip... jugar també amb els nervis del rival, que això és important.
Es troba un equip necessitat, que sortirà nervis, que necessita guanyar, i el Sobrense això lo pot gestionar molt bé i aprofitar-lo.
Doncs veurem què passa diumenge que ve, com dèiem, el nou municipal de Viladecans a partir de les 12 del migdia. De moment el que hem de fer és passar pàgina, 2:45 de 5 de la tarda, i anem ja a revisar la tercera catalana. I de fet, sí, ens cal revisar en aquest grup 12 de tercera catalana, perquè han passat coses, coses interessants, que deixen, no sé si dir les coses més clares, almenys pel que fa al liderat de la classificació. D'entrada, repassem els marcadors d'aquesta jornada 21. Han estat aquests: Castellbí 0, Molanta 2, Sant Cugat, Ses Garrigues 1, Olivella 0, Cubelles 4, La Granada 1, Carme 3, Fàtima 1, Martinenca 2, Joventut Ribatana 0, Riudevitlles 2, La Múnia 2, Anoia 0, Montserrat Igualada 5, Calaf 2, Sitges 2 i Martorell B 7, Piera 0. S'escapa el Montserrat Igualada, almenys s'escapa dels seus perseguidors, tret potser del Calaf. El conjunt igualadí suma 52 punts. El Calaf es manté segon gràcies a l'empat in extremis ahir amb els Sitges, 47. 44, tercer el Cubelles. 42 punts sumen Martorell B i Sitges. 39 per Martinenca. Compte amb la Martinenca. 35 punts per la Múnia, Piera 34, Joventut Ribatana en suma 33, i a partir d'aquí, el que diem cada setmana, el tall. Amb 24 punts els Sant Cugat, Ses Garrigues, amb 23 Molanta i Olivella, 22 per Anoia, 20 per Carme, i tanquen la classificació la Granada amb 18, 13 per Castellbí, 12 per Riudevitlles i Fàtima amb 11. Bé, Toni, no sé què és el que més t'ha cridat l'atenció d'aquesta jornada 21? El fet que el Martorell B, per exemple, hagi guanyat per una contundència tan, tan clara i tan evident, 7-0 al Piera. Jo una miqueta em quedo amb el que dèiem aquest matí, no? I jo no vaig veure... Vaja, el Piera que vam veure aquí a Aigua Dolça amb els Sitges no era un equip per fer-li 7 gols, probablement.
No, i a més l'únic partit que ha perdut a Montserrat Igualada a casa ha estat amb el Piera.
Sí, sí.
El Piera és un molt bon equip, potser no portava un porter. No sé lo que,
no ho sé, però lo que ha passat, és un resultat que així d'entrada i sense haver vist i sense saber què és el que va passar, doncs em crida l'atenció. Potser ja és més normal el fet que el Montserrat Igualada golegi una setmana més 0-5 al camp de l'Anoia. El Cubelles que suma 2 victòries, vaja, 3 si sumem sí, la del partit pendent que tenia al camp de la Ribatana, compta aquest Cubelles perquè clar, evidentment li va fer 4 a la Ribatana, 3 als Sitges i 4 més a la Granada. I tenim els Sitges, Toni, aquests Sitges que tenia la victòria tan tan a prop que quan va acabar el partit el sentiment de decepció era molt evident.
Clar, és que t'arriba l'empat ja en l'últim instant.
A l'últim minut, a l'últim minut.
En l'últim instant, doncs, tens controlat fins al minut 77, no?
Sí, 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 que és el 77, que és quan arriba el 0-2. De fet, el partit comença molt bé, perquè abans del quart d'hora, als 13 minuts, córner a favor dels Sitges i Marc Chan, de cap, fa el 0-1. De fet, jo no li recordo al Calaf una ocasió, allò, o no li recordo perill. No vaig veure un Mario León massa angoixat en aquest sentit, ni fent intervencions allò importants que dius, ostres, m'estan matxacant i m'estan arribant en perill. No. De fet, el Sitges va fer les coses molt bé, va tenir les seves ocasions, inclús per ampliar el marcador i anar al descans amb un avantatge molt més important. No van entrar les ocasions i pensaves, home, és millor fer el 0-2 perquè així t'evites disgustos. I evidentment que, com deia el Manel, en acabar el partit, la jugada surt bé, perquè al quart d'hora de la segona part fa entrar Alejandro Pascua, que no va sortir de titular, evidentment, perquè tampoc era qüestió d'arriscar massa. Alejandro Pascua, que va rebre aquella puntada el dia del Cubelles, doncs ha estat la setmana allò una miqueta entre cotons. Doncs Alejandro Pascua va sortir, la primera acció falta per una cavalcada seva per la banda esquerra, i a la segona acció, minut 77, se'n va per velocitat, fa la passada al mig i Albert Barberà, amb la canya a punt, fa el 0-2. Aquest resultat, dius, home, és el millor que li podia passar als Sitges. De fet, havíem d'aguantar allò, com es diu vulgarment, els últims 10 minuts. I al minut 81, la jugada que marca una miqueta el destí del partit, no? És una jugada en què el davanter del Calaf, Isidre Marcinyac, entra a l'àrea i Candel, allò, en el frec a frec, cauen els dos. L'àrbitre no dubta i xiula als 11 metres. A més, amb l'afegit que Candel veu la vermella i va cap al carrer. És una jugada que, evidentment, marca aquest punt d'inflexió favorable amb el Calaf, marca el Calaf a l'1-2 i arriba l'acció al 89, que suposa l'empat a 2. Aquí, després ho escoltaran, perquè ho deia el Manel, reconeixent que potser aquí l'equip no va ser el prou contundent per evitar amb aquest segon gol, que evidentment va ser molt, molt celebrat i que, Toni, com són les coses, continuava mantenint invicte aquest Calaf.
Sí, 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 lo continuem invicta. Sí, sí, de fet,
tres empats, són
tres empats, sí, sí. I dos en l'últim instant, perquè a l'Olivella li va empatar en l'últim instant, va guanyar a l'Olivella 2-3 i tenia el partit a la butxaca i se lo va empatar. Lo mateix l'ha passat als Sitges, en el darrer instant l'empata al partit. Compte un Calaf que doncs té un calendari,
té els forts a casa.
Sí, los té tots.
Té els forts a casa. Ja ens ho deia el seu tècnic Òscar Ferrer el passat divendres, que bé, potser l'avantatge que té el Calaf és que tots rep els cocos, per dir-ho així, al seu camp.
Tots, perquè...
Cubelles ha de passar per allà, sí, Montserrat Igualada.
Montserrat Igualada. Sí. És que Montserrat Igualada serà el proper rival del Calaf. El Calaf va aquesta setmana al camp de la Granada i rep el Montserrat Igualada. Un Montserrat Igualada que en 2 setmanes rebrà a casa el Cubelles i després anirà al camp del Calaf, Compte.
En quina situació creus que queda el Sitges, Toni?
Puf, el Sitges depèn molt d'ell mateix, depèn molt d'ell i que els demà fallin.
Sí, sí.
Jo penso
no,
que
és més, diria que no depèn d'ell.
No fallar.
Sí, sí, evidentment.
No, té prohibit fallar.
Ara la línia és tan, tan fineta, clar, tan, tan, tan prima que no pots.
Clar, no té ja cap marge d'errada, ho té que guanyar tot i esperar que els altres doncs no facin la feina, però tu tens que fer-la totalment, ara sí que no pots ni un punt perdre, perquè si no ja estàs llest. Si difícil ho tens ara, tu imagina't.
Una miqueta més després de l'empat a dos d'ahir, quan tenies la victòria tan a prop. El Manel Rodríguez estava emprenyat, disgustat per tot una mica, no? per com havia anat el partit, per aquest final... perquè bé, com dèiem, l'equip no va saber doncs gestionar potser aquests darrers instants, perquè l'arbitratge també en aquests darrers instants doncs no va estar massa a l'alçada. En fi, m'escoltin vostès mateixos.
Sí, són circumstàncies del joc i a vegades les coses van així. Penso que ho hem fet tot bé, hasta la jugada aquesta del penal, que a part del gol i l'expulsió ens ha descentrat molt i al final ens han acabat empatant.
El penal ha estat la clau, no? Ha estat aquest punt d'inflexió que ha fet creure el Calaf que podia com a mínim igualar el partit.
Bueno,
no?
Però també nosaltres hem col·laborat una mica, perquè el segon gol no ens el podem marcar mai. Però bueno, és el que hi ha.
Decepció, evidentment, perquè amb un marcador tan favorable de 0 a 2 l'equip ha tingut ocasions per marcar i per marxar avui d'aquí amb un marcador molt més, ja no diria contundent, sinó molt més favorable, no? Què ha faltat?
No, ha faltat fer més gols, perquè la veritat és que hem tingut moltes ocasions i això potser també al final no m'acaba pagant, però a partir d'aquí penso que, bueno, amb un 0-2 i quedaven 10 minuts, el partit no se'ns pot escapar i, bueno, entre una cosa i l'altra, pues no ens ha pogut aguantar el resultat i què farem? Ja seguir lluitant, són 5 punts ara per la plaça de promoció i queda molta lliga, la veritat és aquesta. No he vist jo el Calaf un equip que no pugui perdre punts a qualsevol puesto, perquè és així, però sí que és cert que avui ens podríem haver anat d'aquí, si m'apures, estar amb el gol a favor, però és així, no ha sigut així, no solament no ha sigut així, sinó que a sobre no hem guanyat, no?
Què creus que ha faltat amb els jugadors? Sobretot s'havia d'estar molt preparat al setge que ells han posat.
El setge tampoc ha sigut setge, perquè total, tret del gol, no han arribat en perill tampoc. És que no, era aquella jugada allà, que eren 2 contra 1, que no passés. I ha passat, ha posat a darrere i s'ha trobat un tio a la pilota i l'ha fotut dintre, però vull dir, és una jugada molt puntual. Inclús et diré que amb un menys tampoc és que ens hagin aixutxat massa, vull dir, sinó tampoc ha hagut temps de gaire. Vull dir, el tema és que la jugada del segon gol és culpa nostra per no ser contundents en un moment que no hem d'estar per tonteries i tot bé, ja et dic, perquè ens descentrem degut a una jugada puntual, que és una pilota que és falta a favor nostre, perquè el delanter li està fent falta amb el Candel, i bueno, i cauen els dos i s'inventa un penal i una expulsió que, ja et dic, ja, més enllà del penal i l'expulsió, ens descentra i provoca una jugada puntual que ens fan el segon gol. No hi ha més, és que no té més explicació. El partit ha sigut nostre fins al minut 88, vull dir, ells no han arribat, no recordo una parada del Mario a la primera part i ja està, és que ho hem fet tot, hem tingut ocasions una vegada a l'altra, amb el 0-1 hem sigut atacant, hem seguit pressionant, els hem tingut per fer-los el 0-2, el 0-3, el 0-4, però no ha sigut així. I bueno, ja et dic, la jugada del penal els posa amb ells al partit i sobretot ens centra nosaltres, perquè ja et dic, ja quedant 2 minuts, els canvis ja eren una mica per no passar cap angúnia, amb 3 centrals, i ja dic, la jugada no té més perill, és una jugada que està en banda, està a la línia pràcticament, l'únic que s'ha de fer és tirar la pilota fora i ja està, i no som contundents i et costa un gol que fa mal, perquè són punts importants.
Bé, ara tot queda igual, no? Esteu a 5 punts del segon lloc del propi Calaf. Clar, encara queda, però ara una miqueta el Sitges no depèn d'ell.
Bueno, guanyant tampoc depeníem de nosaltres.
Sí.
Bueno,
però la visió era...
El primer partit altra, que té casa aquí el Calaf és amb l'Igualada. Jo crec que l'Igualada el guanyarà bé amb el Calaf. I a partir d'aquí, pues, si nosaltres no fallem, pues, el tornarem a tindre aviat a dos punts. No em preocupa tant el fet de... el que queda, perquè el que queda nosaltres tampoc ho tindrem fàcil i haurem d'estar molt, molt desperts i no fallar, perquè estem parlant dels que també es poden perdre punts, però també es podem perdre nosaltres, no podem fallar. I bueno, ja portem dos partits seguits fallant i cometent errors que clar, que no pots permetre't si vols estar dalt de tot. I ara portem dues jornades que, per una cosa o per una altra, el dissabte ha passat jugant malament, però també els gols són jugades molt puntuals, errors molt tontos, i avui jugant molt bé i també cometent els mateixos errors que t'acaben costant el partit.
Ara ho has dit, no es pot fallar. La línia cada cop és més fina.
Sí, però bueno, això ja és així des del primer dia, no, això no és nou. El que passa que hi ha moments que, bueno, hem de ser més... hem de saber gestionar millor els moments. El desgast que hem fet avui durant tot el partit, jugant a futbol, entrant, pressionant, treballant defensivament molt bé, tot el desgast que hem fet avui ha de valdre de més i has de treure més profit, i avui no li ha entrat profit. Primer perquè, bueno, ha hagut una jugada que penso que l'àrbitre s'ha equivocat greument, però jo penso més que s'ha equivocat, sinó que ha volgut, no sé què és el que ha volgut, i després, ja et dic, amb el 1-2 no tenia que arribar l'ocasió de gol d'ells, no tenia que arribar mai a la vida. En 5 o 6 minuts per endavant hauríem d'haver sigut en aquest sentit més consistents, però bueno, ja està, ha passat i s'ha acabat aquí, i no farem res més que intentar solucionar aquests problemes, i si els solucionem i som capaços de no cometre aquestes tonteries, pues no tinc cap dubte que pujarem. No tinc cap dubte, perquè avui hem sigut molt superiors a tots els nivells, tècnic, físic, tàctic, que la fa avui no sabia ni on estava. Però els hem donat vida a nosaltres. Bueno, entre l'àrbitre i nosaltres.
Manel, suposo que no has volgut arriscar amb el Pasqua, no? Ha entrat al minut 16 de la segona.
Ha sortit tot perfecte, perquè quan l'he tret, la jugada del 0-2...
Sí, ha vingut per ell.
És que ha sortit tot clavat. És que era perfectament el que nosaltres volíem. Ha sortit a l'última mitja hora per trencar el partit, ho ha fet, hem fet el segon gol, quedava 10 minuts,
sí.
El partit estava pràcticament acabat, però no tenim sort o no sabem gestionar aquests moments, i això ens ha costat el partit.
En fi, que entre unes coses i les altres, el Sitges s'ha deixat punts importants pel camí. Vaja, els tres de l'altre dia, Toni, amb el Cubelles, aquí, que fan mal. Aquests, per mi, fan molt més mal que els que es perden, per exemple, ahir a Calaf.
Clar, és que tu guanyes el Cubelles no vas tan obligat a guanyar a Calaf. Vas obligat, perquè és un rival directe. Però, clar, no te fa tan mal, perquè el resultat és bo, eh? Si tu mires el resultat, el camp del Calaf empatar, és bo.
Sí, d'entrada no és un mal resultat, evidentment.
Estem parlant del segon.
Puntues en un camp, doncs, difícil.
Difícil en un equip que no ha perdut cap partit, eh? Uh-huh. És bo. El que passa que vas guanyant, lo acabes empatant i vens d'una derrota a casa amb el Cubelles. Clar, tot suma.
No direm que el calendari ara fa baixada, però bé, dissabte ve aquí al Castellbí, i el proper desplaçament, si no m'equivoco, Toni, és el camp de la Martinenca. Compte aquesta Martinenca, que està fent un campionat.
Sí.
Com a recent ascendit, molt, molt elogiable.
A la Xita callando, eh?
Sí, sense fer soroll. S'ha col·locat a 3 punts del Sitges i el Martorell.
Sí.
I compte. Ells poden estar pensant ara, home, escolta'm, sí que els hi queda una mica més lluny, però estan allà.
Estan junts, però no estan tant. Uh-huh. I és un equip que, pues, aquest any, doncs, està fent bona feina. I és el que, d'alguna manera, doncs, d'aquests equips que sempre bategem, que faran de jutges, no? Que són jutges del campionat. I aquest serà una miqueta això, el paper de la Martinenca.
Molt bé. A veure, repassem també una miqueta aquest grup 10 de la quarta catalana, Toni. Vaja, poques coses han canviat.
No, ja aquest allà és això.
Sí.
Ràpidament he mirat, he fet un cop d'ull
al calendari.
És l'últim partit que té el Calaf amb la Martinenca a casa.
Calaf-Martinenca.
Calaf-Martinenca, l'últim partit,
No, home, no està malament, ara que parlàvem de la Martinenca.
Per això.
Doncs el que dèiem, el grup 10 de la quarta catalana, amb el Sobrense, que va aconseguir la victòria en la Lliga Quiaiguadols, 4-1 davant el Sant Sadurní. Escoltem el que deia després del partit el seu capità, Andreu Ibáñez.
Bueno, el partit d'avui veníem d'un partit molt difícil a Puigdalba, jo crec que veníem reforçats i bueno, sabíem que no seria fàcil. A la primera part hem estat molt bé, molt correctes, hem tingut molta efectivitat, cosa que ens ha permès anar al marcador amb 4-0 a mitja part. I la segona part, bueno, hem estat una mica més desordenats, no hem tingut tanta fortuna com a la primera, i el fet d'estar desordenats ens ha costat molt mantenir el marcador i la porteria a zero. Amb això ha arribat el gol, i ells també han tingut alguna oportunitat que hagués costat algun altre gol. Tot i així, bueno, si seguim amb una bona línia de treball i la gent està sèria, m'espero i no tenir gaire sustos. Tenim els dos partits complicats d'Hortoneng i Can Cartró, on esperem treure bons resultats, cosa que la primera volta és el que ens va faltar.
Declaracions, com dèiem, del capità del Sobrense B, d'Andreu Ibáñez. Declaracions a gentilesa, en aquest cas, del club de futbol de Sobrense, però, Toni, com dèiem, poques coses han canviat. Sobrense B i Hortoneng marquen, continuen, de fet, marcant la pauta, però no oblidem que tenim aquí un Can Cartró que està a només 3 punts, el mateix Sobrense B i l'Hortoneng.
Sí, i que estic d'acord amb l'Andreu, eh? Els dos partits que es va perdre són els dos únics partits que ha perdut el Sobrense. Si els guanya, serà campió.
Esperem i desitgem. 9 minuts i les 5. Vinga, fem un últim repàs de marcadors futbolístics amb els resultats dels equips de la Blanca. Tenim ja amb l'Isidre Gómez al telèfon. Isidre, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començant, evidentment, per aquesta victòria 4-0 del juvenil de Preferent davant a la Vilaseca. Una victòria que, atenció, fa que la Blanca empati a 37 punts amb la Rapitenca, que és el segon classificat. Déu-n'hi-do.
Estem on hem d'estar, que és per allà dalt de tot. Aviam si ara... Bueno, el Gimnàstic és difícil de que punxi...
Serà difícil treure'l d'allà, però sí. Una miqueta ens agafem el que vas dir divendres.
Sí, però bueno, m'està mirant les altes classificacions i em sembla que faig una mica volar coloms.
Doncs deixem que els coloms vagin volant, però en qualsevol cas destaquem aquesta bona trajectòria, aquesta dinàmica positiva que sembla haver-se instal·lat en el si del grup, de l'equip, del David Porres. Més resultats, per on seguim?
Doncs mira, continuem pel juvenil, que va empatar 1-1 contra l'Òdena, en categoria cadet. El cadet A va perdre 4-1 contra el Gimnàstic de Tarragona B, i el cadet B va empatar Pinsbens contra la Fundació Atlètic Vilafranca per 2-2. L'infantil A va perdre contra l'Escola Futbol de Gavà per 2-1. L'infantil B no es va jugar perquè no es va presentar l'Hortoneng. I finalment l'infantil C va guanyar per un contundent 9-0 el Subirats Unió Esportiva. En categoria Alevín, l'Alevín A va guanyar per 6-1 el Basi Olèrdola A. A l'Alevín B va empatar 2 contra l'Escola de Futbol de Gavà. A l'Alevín C va guanyar 1-5 amb el Vistalegre A. A l'Alevín D va perdre contra el Gelida A 1-3. I finalment a l'Alevín E va guanyar per 2-6 el Mascatarro B. En categoria Benjamí, tot derrotes. El Benjamí A va perdre 2-3 contra el Sant Boià. El Benjamí B va perdre 4-2 contra el Cubelles B. El Benjamí C va perdre 9-4 contra el sector Montserratina A. I finalment el Benjamí D a casa va perdre contra el base Mar Bartra per 0-6. Aquesta setmana l'estadística és bastant negativa.
Més desfavorable, clar.
5 victòries, 3 empats, 7 derrotes i un partit suspès. O sigui, nota baixa.
Deixem-ho amb un suficient, no? Potser.
Bueno, quedarem contents que el juvenil va estar bé i el tenim allà dalt.
Perfecte. Isidre, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Vinga, doncs, encarem ja la recta final del programa d'avui, bloc poliesportiu. Parlem, per exemple, de futbol femení. A la primera divisió, jornada número 19, empat a 1 entre el Sobrense i el Xaica. Ahir el municipal d'Aiguadols es va avançar amb el Sobrense de penal, però el Xaica va poder igualar. El Sobrense, les noies de José González, que queden en desena posició amb 16 punts, proper partit, el que hauran de disputar amb el camp del Sant Cugat Esport. A la segona divisió, a l'infantil, partit de la jornada número 17, cap problema per les més menudes, que van guanyar 4-0 al Martorell Associació Esportiva. Atenció, perquè el Sobrense a l'infantil és segon a la classificació i està a només 5 punts del líder, que és el Viladecans. Futbol sala, a la Lliga Nacional Catalana, jornada número 17, nova derrota de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que va perdre en la seva visita a la pista de la Garriga per 4-2. Les Botigues, que continua a la cua de la classificació, només un punt, proper partit en rep el Vilafant. En bàsquet, Copa Catalunya, jornada número 20, victòria del primer equip del bàsquet de Sitges, que es va imposar 65-54 amb el Ciutat Vella el passat dissabte a Pinsbens. Un Sitges que continua, vaja, puja del quart al tercer lloc, suma 14 victòries, 6 derrotes, proper partit el que jugarà a la pista del Ipsi de Barcelona, que és el coer de la classificació. De moment, tret potser de la derrota de la setmana passada a la pista del Valls, molt bona dinàmica la dels homes d'Edu Piñero, que estan en aquesta zona noble de la classificació. Veurem si quan acabi la temporada això els permetrà disputar play-off per ser la temporada que ve a Lliga EVA. Segon triomf, i ho celebrem, del Sènior B, que va guanyar 55-52 al Monjos. Probablement aquesta victòria no serveixi per res més que per enfortir la moral dels nanos, del conjunt de Rubén Hernández, però en fi, celebrem, com dèiem, aquesta segona victòria del Sènior B i derrota en canvi del Sènior femení, que va perdre 59-50 amb la pista del Nou Esplugues. Parlem també, com no, d'hoquei patins. A la segona catalana s'ha disputat la 19a jornada i el Club Patí Sitges va guanyar 3-9 a la pista del Navarcles, cosa que d'entrada certifica el seu millor moment de la temporada, diguem-ho així obertament. És la quarta victòria consecutiva en una jornada en què destaquem la derrota del Club Patí Vilanova, que va perdre 4-3 a la pista del Capellades. Repassant altres marcadors, doncs bé, el Lleida va guanyar 8-4 al Monjos i el Calafell jugarà el seu partit aquest divendres, ho farà davant el Casal l'Espluga. Com està la classificació? Mana el Lleida 43, segon Calafell amb 40 i empatats a 39 punts el Club Patí Sitges i el Vilanova. Propera jornada, el Club Patí Sitges rebrà el Mollerussa i el Vilanova s'enfrontarà al Navarcles. Repassant altres marcadors dels equips del Club Patí Sitges, derrota del Sènior B, que va perdre 3-5 a la pista del Setmanat, el Juvenil, que va guanyar 1-5 a la pista del Barcino, derrota en canvi de l'Infantil 6-4 a la pista del Sant Cugat, derrota també en el Campionat de Catalunya la vida a l'Aleví A, que va perdre 5-2 a la pista del Reus Deportiu, també va perdre l'Aleví B en partit de Copa Federació 4-0 a Vilanova, el Benjamí en partit de Copa Barcelona va perdre 5-10 aquí amb el Ripollet i l'Iniciació Comarcal, que va treure un puntet gràcies al seu empat a 2 amb el Montbui. Amb això acabem, una dada molt ràpida per recordar que en el món del rugbi, a la divisió d'honor B, el Rugby Club Sitges ha tornat a perdre, ho va fer 26-11 al camp de la Santboiana. El conjunt dirigit per Camilo Hanglin i Isaac Richmond continuen penúltims de la classificació a només dues victòries. Amb això acabem, ho deixem aquí. Toni, gràcies.
Molt bé.
Bona setmana, ens retrobem dimecres a partir de les 4 de la tarda a la tertúlia Pilotes Fora. Gràcies, adeu-siau.